Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Els agents de la propietat immobiliària pronostiquen que els preus dels pisos i les cases a les Balears continuaran en alça aquest 2026, perquè l'escenari a les illes es manté poca oferta i molta demanda en una comunitat on encara hi veuen recorregut, malgrat que el 2025 s'ha tancat en màxims històrics, tant de compra com de lloguer. Un exercici en què l'activitat ha continuat creixent amb prop de 15.000 operacions de compra-venda, malgrat la frenada registrada en el darrer trimestre. D'aquí uns moments ampliem totes les dades de l'informe del ZAPI, del qual destacam dues coses. El comportament del comprador estranger, que adquireix un de cada tres habitatges venuts a les illes i condiciona el preu en els municipis on té més pes, i d'altra manda un fenomen nou que s'està donant a Menorca, en concret a Ciutadella, on ha augmentat l'activitat per la demanda del comprador mallorquí. La qüestió de l'habitatge, protagonista de l'actualitat avui divendres, 27 de febrer, a les portes d'un cap de setmana llarg amb motiu del Dia de les Illes Balears. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Sandra Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Que passen per la recerca de la tercera embarcació amb migrants desapareguda a la mà entre Algèria i les Balears.
Les altres dues barques han estat interceptades per efectius de la Marina algeriana, segons informa la delegació del govern espanyol, que no disposa, però, de més dades sobre la localització. L'ONG Caminando Fronteras havia denunciat la desaparició de 80 persones, entre les quals 10 dones i 2 nadons. No se sap quantes viatgen en aquesta tercera embarcació perduda.
Les navilieres i les autoritats pacten una retallada de creueristes per Palma.
Segons el nou memoràndum signat fins al 2031, entre el govern, l'Ajuntament de Palma i les companyies, a partir de l'any que ve podran desembarcar a ciutat en temporada alta un màxim de 7.500 creueristes diaris amb el còmput setmanal, quan el darrer acord era d'un total de 8.500.
Menorca fa una passa clau cap al seu futur energètic. Avui s'ha presentat el segon cable elèctric submarí que connectarà l'illa amb Mallorca. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Una infraestructura que suposa una inversió de 230 milions d'euros i que s'espera que sigui una realitat el 2030. Quan entri en funcionament, Menorca deixarà de dependre de l'únic enllaç submarí existent, de manera que es reforçarà la seguretat del subministrament a l'illa. Segons les dades presentades, el nou cable permetrà reduir fins a 154.000 tones anuals d'emissions de CO2 i generarà un estalvi de més de 36 milions d'euros l'any. També s'ultima la posada en marxa d'un sistema de bateries pioner a Espanya, 50 milions més per permetre un millor aprofitament de l'energia generada a l'illa.
A Mallorca, Solla posa en marxa la zona de baixes emissions. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Serà a partir de les 11 del vespre. A partir d'ara només podran circular i estacionar lliurement pel centre històric els residents, els vehicles elèctrics de mobilitat personal i també els veïnes d'Escorca, Fornalutx i Deià. Tots els vehicles que no compleixin els requisits d'accés hauran de sol·licitar un permís per poder-hi entrar.
A Eivissa, el Consell ha rebutjat el recurs d'alçada d'un propietari que havia construït a zona anell protegida a Sant Joan. Així, haurà de pagar una sanció urbanística, atenció, d'un milió i mig d'euros. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. La propietat havia construït 5 edificacions i a l'espai exterior una piscina de 195 metres quadrats i un amfiteatre de 165 metres, unes obres valorades en gairebé 600.000 euros. L'acord ordena que la propietat esbuqui aquestes edificacions i restableixi la zona perquè es tracten d'infraccions molt greus en sòl rústic.
Continua en primera plana el debat sobre la possibilitat que l'emèrit torni a Espanya, un fet que la Casa del Rei condiciona que Joan Carles I torni a tributar, això sí, a l'estat espanyol. En parlarem en els propers minuts. Als esports, el Mallorca estrenarà nova etapa amb Martín de Michelis com a entrenador, però Gustavo Siviero dirigirà l'equip aquest dissabte a Somoix davant la Reial Societat. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia, efectivament. Gustavo Siviero assumirà la direcció provisional de l'equip aquest dissabte a Somoix davant la Reial Societat. Després de reivindicar indicar en roda de premsa avui migdia el seu compromís amb el club i assegurar que vol aconseguir els 3 punts. A la convocatòria, Saro i Kumbula queden fora per lesió. Per altra banda, el sorteig del 8è de final de la Champions deixa 3 duels entre equips espanyols i anglesos, amb el clàssic europeu entre Real Madrid i Manchester City, el Barça contra el Newcastle i l'Atlètic de Madrid davant el Tottenham. I el Connecta Balear Manacor jugarà demà a la semifinal de la Copa del Rei de Voleibol contra el Guaguas Las Palmas, després de superar amb autoritat el Leganés als quarts de final sense cedir cap set.
A punt d'iniciar el cap de setmana amb la vista posada al cel i sembla que el temps acompanyarà aquests dies de festa. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui hem tornat a encetar la jornada amb boires, però després de tot un seguit de jornades en què aquestes han estat protagonistes, esperant que demà ja no es formin. Centrant-nos, però, en avui mateix, aquesta jornada serà molt tranquil·la. Tendrem alternança entre sol i núvols, vent fluix i manca calma, i la temperatura variarà poc respecte d'ahir. La màxima girarà aproximadament entre els 17 i els 22 graus. I què passarà el cap de setmana? Demà el vent agafarà una mica de força i bufarà de gregal, suficient per impedir la formació d'aquesta boira. A més, farà que el panorama marítim sigui un poc més complicat, marcat per la maror. Quant a la temperatura, augmentarà la mínima, mentre que la màxima baixarà una mica respecte d'avui. I tot això anirà acompanyat d'un cel més carregat. Fins i tot, a partir de diumenge, tindrem una entrada també de pols en suspensió.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Parlàvem a la portada. L'any 2025 s'han comprat més de 14.500 habitatges a les Balears, un 5,7% més que l'any anterior. Un mercat immobiliari que ha mogut 7.000 milions d'euros. Segons l'expert en habitatge, Luis Alberto Fabra, aquest 2026 continuaran pujant els preus després d'11 anys consecutius de creixement.
El catedràtic de la Universitat de Saragossa ha estat l'encarregat de presentar l'informe del quart trimestre del mercat immobiliari que elabora el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. Fabra augura que durant el 2026 la compravenda d'habitatges no arribarà a les xifres del 2025.
Vamos a seguir por encima de 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año, pero no creo que tengamos una situación tan proactiva como en 2025, como consecuencia de que de los precios. ¿Por qué? Porque los precios, bajo mi punto de vista, van a seguir creciendo y eso va a dificultar todavía más el acceso a la vivienda.
L'expert explica que l'increment de preus es deu al fet que la demanda no atura de créixer, mentre que l'oferta cada vegada és més escassa. Un fet que, segons Fabra, el venedor aprofita.
És aprovechar la circumstància. Claro, ¿qué vemos en el precio de oferta? Entonces, intenta sacar el máximo posible. Y si el precio de oferta sube, ¿qué va a pasar con los precios de cierre? Que no pueden bajar. Van a seguir subiendo. Es decir, en 2026 van a seguir subiendo los precios de la vivienda. Sin duda, porque los fundamentales no cambian de un día para otro.
Pel que fa a la compra d'habitatges per part d'estrangers, Fabra indica que la tendència durant el 2025 era d'alentiment, però en el darrer trimestre s'ha vist incrementada. Una de cada 3 cases ha estat adquirida per estrangers.
I els municipis on aquest comprador estranger té més pes són els que, Sandra, precisament registren preus més disparats, segons l'anàlisi feta pels APIs.
Andratx lidera la taula amb immobles de 3 milions i mig. Els segueixen Solla amb més d'un milió i mig d'euros, Sant Josep, Santa Eulària, Eivissa, fregant també el milió i mig, i Calvià. Són municipis on hi ha grans mansions, d'aquí aquest preu mitjà. Ara ve a Palma, on hi pot haver mansions, però també molts de pisos, el preu mitjà se situa en 1 milió d'euros. Per trobar un municipi menorquí, hem de baixar el rànquing fins al número 18, on hi ha Mahó, amb prop de 800.000 euros de preu mitjà. Maria Garau és la vicepresidenta del Col·legi d'APIs.
Por ejemplo, municipios como Andratx, Calvià, Santañí, que tienen más demanda de mercado extranjero y evidentemente los precios en esos municipios concretos son muchísimo más elevados. Así que yo creo que están muy, muy, muy diferenciados de otros municipios con precios inferiores.
Amb la manca d'habitatge assequible a les illes, els agents de la propietat immobiliària posen damunt la taula la necessitat de fomentar o bonificar la construcció i la compra d'habitatges destinats al lloguer. Un mercat que, tot i haver-se ajustat mig punt en el darrer trimestre, és un 8,5% més car que ara fa un any.
Són algunes dades extretes d'un informe molt detallat i exhaustiu sobre l'activitat immobiliària en què els APIs han detectat un fenomen nou. Cada vegada més mallorquins opten per adquirir un habitatge a Ciutadella. Excel.
Un municipi amb un preu mitjà que se situa en els prop de 4.400 euros per metre quadrat, segons el tancament de 2025. Ara bé, l'encariment ha estat notable, ja que fa 8 mesos, a l'abril, era de 3.800 euros. L'activitat s'ha intensificat i les xifres ho mostren. Ciutadella és el quart municipi de Balears amb més compravendes l'any, 566, el 3,6% del conjunt de les illes. Sentim Daniel Fernández, el delegat a l'illa del col·legi.
El mallorquín ha decidido, como en Mallorca están los precios tan elevados, invertir también en Ciudadela, con lo cual la venta es mayor y el producto tampoco es cantidad, es escaso. Pues para mí se me hace que ese es uno de los motivos.
A Mau, en canvi, la situació és diferent. El preu dels immobles no creix tant. Se situa en 3.800 euros al metre quadrat, amb un increment al darrer any del 5,5%. L'informe del ZAPI també mostra el pes del lloguer turístic. Ciutadella és el tercer municipi de les Balears amb més oferta, amb 1.268 llicències, tot i que, això sí, ha patit un descens de prop del 6% respecte de l'any anterior. Altres municipis amb pes en aquest sector són Es Mercadal, amb 700 llicències, i Sant Lluís, amb 600.
Amb aquest context, s'obliga a les accions a les institucions per frenar tota aquesta crisi. I en aquest sentit, el govern ha declarat d'interès autonòmic 4 noves promocions de l'IBAVI que posaran a l'abast dels ciutadans 35 pisos de protecció oficial. Aquesta declaració és una nova figura inclosa en el pla de xoc de l'executiu que permet tramitar aquests habitatges més ràpidament i tancar aquest 2026 amb un miler de processos engegats.
És el que ha explicat el conseller portaveu Antoni Costa a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, en la qual ha valorat també la petició de l'Ajuntament d'Esporles de ser declarada zona tensada per poder limitar el preu dels habitatges. Costa ha qualificat de simbòlica aquesta demanda, ja que el consistori no té competències per aprovar la mesura. Necessita el vistiplau de l'executiu, que ja ha dit Costa que no tindrà perquè creu que les polítiques intervencionistes no funcionen.
La fixació de preus màxims és una mesura populista. Una mesura que pot resultar atractiva per ciutadans de les Illes Balears. Fins i tot hi pot haver una part amb bona voluntat de ciutadans de les Illes Balears que puguen arribar a pensar que és una mesura efectiva. Ho poden arribar a pensar, ja ho entenc. Però la realitat és que és una mesura populista que no serveix per res i que és contraproduent.
D'altra banda, Més per Mallorca trasllada al Congrés dels Diputats la proposició de llei per la garantia de l'ús residencial dels habitatges i en contra de l'especulació a les Illes Balears, que ha tombat precisament al Parlament.
I ho fa amb un missatge clar cap als dos grups parlamentaris majoritaris a la cambra, a qui el diputat ecosobiranista Vicenç Vidal llançava aquest repte.
I esperam que el grup socialista sigui coherent amb el que ha dit a les Illes Balears o ho faci també a Madrid. I esperam que el Partit Popular faci una reflexió i canviï. I canviï la seva posició. Perquè li estem donant un marc parlant de les Illes Balears, de la insularitat, una situació molt específica, un territori que realment, ara mateix, tot l'estat espanyol és el que està vivint una crisi d'habitatge, una emergència d'habitatge més greu.
Més per Mallorca insisteix que la seva proposta respecta la jurisprudència europea, ja que la situació que viuen a les Balears és objectivament excepcional. La proposta, recordem-ho, planteja que els municipis puguin aplicar restriccions temporals quan acreditin situacions com percentatges elevats d'habitatges buits, alta concentració de lloguer turístic o preus que superin àmpliament la capacitat adquisitiva mitjana.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues de les tres embarcacions desaparegudes amb 81 persones migrants que feien la ruta Algèria-Balears han estat localitzades per la Marina algeriana. Ara un avió de Frontex i un altre de la Guàrdia Civil cerquen la tercera barca, que continua a la deriva després de l'avís que va llançar ahir l'ONG Caminando Fronteras, que va alertar que s'havia perdut el contacte amb els integrants de les tres embarcacions.
Segons ha confirmat la delegació del govern a les Balears, les feines se centren en el sud de Cabrera, tot i que els efectius no disposen de coordinades concretes per afinar aquesta recerca. És una recerca que es va activar ahir hora baixa, després que Caminando Fronteras notificàs les tres desaparicions. A banda de l'ONG, també els familiars dels afectats havien alertat que han perdut el contacte amb els seus éssers estimats. De les tres barques, una duia 29 persones a bord d'origen subsaharià, la segona 30, entre les quals tres dones i dos nadons. La tercera transportava 22 persones, 7 de les quals dones. Tot i això, la delegació de govern no aclareix quines són les barques localitzades localitzades i quina s'està cercant. Tampoc no ha aportat informació sobre l'estat de les persones rescatades per la Marina algeriana. Al llarg d'aquesta setmana han arribat a l'arxipèlag 410 persones migrants en una vintena d'embarcacions.
Tot això quan s'han detengut tres patrons de dues embarcacions dedicades al transport il·legal de persones en una acció conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Una d'elles suposa un canvi en la forma d'actuar de les xarxes d'immigració irregular. És una barca que va ser interceptada en aigües de Formentera que pretenia deixar els migrants a les Pitiüses i tornar ràpidament a Algèria per fer més viatges, aprofitant les bones condicions meteorològiques. D'aquesta manera, les organitzacions criminals augmenten els beneficis cobrant més pel viatge i reduint la inversió. Els menors d'aquestes barques són objecte de debat, de retrets polítics, tothom parla d'ells, però és molt complicat conèixer el testimoni d'aquests menors migrants, d'aquests joves que juguen la vida per intentar arribar a les Balears. I Vetra Ràdio ha parlat amb Diomand Gata, un jove de la Costa d'Ivori que ara té 19 anys, que era menor en arribar a Mallorca i fugia de la inestabilitat política i d'una greu crisi econòmica i social que deixava els joves sense horitzó. Gata era un infant, però tenia les coses clares.
No som tots iguals. Algunos sí, algunos no. Yo voy a hablar de mi caso. Yo no he venido aquí para hacer, a ver, cosas, lo que no he podido hacer en mi país, como delincuencia, algo, no lo voy a hacer aquí.
En el llarg camí per arribar fins aquí el varen estafar. Gent més gran amb qui viatjava el va deixar tot sol, però no hi ha rancúnia ni males paraules. Gata entén que era una qüestió de supervivència dels que l'envoltaven, que no es podien fer càrrec d'un infant. Ara viu a un pis d'emancipació, està a punt d'acabar la seva formació dual i ja li han fet saber a una feina que el volen. I tot això gràcies al seu esforç i a la feina de la Fundació Aldaba i al Centre d'Acolliment Residencial de Menors a Mallorca, Llardonis Raiguer d'Inca, que fa feina perquè infants i joves menors puguin girar full després de les experiències de desemparament que han viscut.
Però ahí no és lo mismo. Puedo conseguir alguna cosa no. Pero aquí, lo que no he podido conseguir ahí, aquí sí que lo he conseguido. Estoy estudiando y trabajando. Electricista. Estudiando electricidad.
I entre les esperances immediates d'aquest jove, poder tornar al seu país i retrobar la família abans que sigui tard.
Volver a mi país, ver a mi familia en vida. Que, bueno, en día de hoy yo tengo muchos amigos que estamos aquí y algunos ya estamos aquí y han perdido su madre. Yo lo que voy a pedir y lo que pediré será volver a ver a mi madre y mi padre.
Passen 17 minuts a les 2 del migdia, fem una pausa i tot d'una continuem amb més assumptes de l'actualitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Escoltau l'informatiu migdia.
Dèiem en titulars, a partir de l'any que ve podran desembarcar a Palma en temporada alta un màxim de 7.500 creueristes al dia en el còmput setmanal, quan actualment en són 8.500. Aquesta és una de les mesures del nou memoràndum signat fins l'any 2031. Entre el govern, l'Ajuntament de Palma i les navilieres, el Consolat de Mar ha estat un acte que ha seguit Toni Sastre. Bon dia, Toni. Quina és la lletra petita de l'acord?
Bon dia.
Conta'ns.
I tot i que l'acord és de 5 anys,
Està previst que aquesta mesura, la reducció en 1.000 creueristes en el còmput de mitjana setmanal, només s'apliqui en els mesos de juny, juliol, agost i setembre i en els primers 3 anys del memoràndum, és a dir, el 2027, 2028 i 2029. Segons el conseller de Turisme, Jaume Boussà, es fa per poder estudiar l'efectivitat de la mesura.
Veurem en el 29 que passa i com està, no? Jo crec que aquest marge de 3 anys és suficient perquè visualitzem entre tots si l'activitat de creuers pues, volen tornar als 8.500 o la mantenim en 7.500, no?
El pacte signat avui manté l'acord d'un màxim de 3 creuers diaris al Port de Palma, un dels quals podrà ser de capacitat superior a 5.000 creueristes. El director de l'Associació Internacional de Línies de Creuers, Alfredo Serrano, assegura que aquest nou memoràndum incorpora mesures addicionals com la conservació de l'aigua i la gestió dels residus.
Hoy los buques están en condiciones de producir prácticamente todo el agua que consumen. En el puerto de Palma, el abastecimiento de agua por persona se ha reducido en más de un 40% respecto a 2019.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha avançat que el sector dels creuers és el primer que s'ha compromès a desenvolupar un dels objectius del pacte de sostenibilitat, concretament en la reducció i planificació en l'arribada de creuers per evitar la saturació turística.
Se trata, en definitiva, de avanzar en la estrategia de contención y desestacionalización, reduciendo las puntas de presión humana en temporada alta y desplazar los flujos hacia la temporada media y baja, conscientes de la importancia de los cruceros para otros sectores como el comercio o la restauración.
Aquest nou memoràndum, signat fa pocs minuts, substituirà el que es va firmar el 2022, ha comptat amb la participació del doble de navilieres que en la darrera ocasió, passant de 9 a 20.
Gràcies, Toni. Tot això quan ha començat ja el pont del Dia de les Balears amb escolars amb 4 jornades de vacances i residents que aprofiten si poden per fer una escapada des d'avui i fins dilluns. AENA ha programat un total de 2.000 vols amb arribada o sortida cap a les illes. D'aquests, la gran majoria són a Palma, de vers 1.500, 336 a Eivissa i 177 més a Menorca. La destinació estrella és la neu, esquiar al Pirineu Català o Andorra, encara que també agrada viatjar a la resta de la península, molt més econòmic, amb el descompte de resident n'hi acabant més enllà i trien capitals europees, la que més, París, per gaudir d'Euro Disney amb els infants.
Tot això és el que ens han explicat des de les agències de viatges que s'han deixat en aquesta setmana, que s'ha deixat de dir Setmana Blanca, però que bàsicament és el mateix, ja que molts l'aprofiten per passar-hi uns dies a la neu abans que no acabi la temporada. Enguany l'associació que aglutina el sector ha ratificat aquesta tendència, també les escapades a capitals espanyoles europees en un pont que qualifiquen de diluït. El fet que el sector turístic hagi començat a cridar treballadors de temporada el mes de febrer fa que aquestes persones, que altres anys potser viatjaven, hagin quedat a casa. Pedro Fiol és el president de Viva.
El pont de les Illes Balears i Pasqua té certa incidència, però sempre deim el mateix, incideix sobre aquelles persones que no tenen aquest vincul en la temporada turística. I malgrat la temporada encara no hagi començat, el fet de que ja hi ha hagut una crida massiva a tota aquesta mà d'obra que s'ha d'incorporar ja a principi de març, tal vegada mos ha eclipsat una miqueta aquest pont.
Al marge d'aquesta baixada de demanda, el que sí està complet són els vols a Madrid i Barcelona, sobretot els de tornada de dia 2 de març.
Més punts de vista, el govern valora positivament que el 70% de la planta hotelera ja estigui oberta. Al març, quan falta només una setmana per la Fira ITB de Berlín, el conseller portaveu Antoni Costa creu que això demostra que l'esperada desestacionalització s'ha aconseguit.
De fet, Costa ha criticat les veus que s'han posicionat en contra d'aquest elevat nivell d'ocupació, ja que ha dit és bona pels treballadors i per a les petites i mitjanes empreses. Una altra cosa és la temporada alta, per la qual l'objectiu és la contenció, el creixement zero respecte a l'any passat, per evitar la sensació de saturació. Un posicionament amb el qual les illes viatjaran a Alemanya d'aquí uns dies, on Costa espera poder ratificar aquesta tendència.
Les governs de les Illes Balears estan profundament satisfets, però curiosament hi ha alguns que no. Hi ha alguns que pensen que és una mala notícia. No és el govern de les Illes Balears que ho pensa. El govern de les Illes Balears pensa que és una bona notícia que el 70% de la planta hotelera estigui obert en el mes de març.
També en clau econòmica, l'Institut Nacional d'Estadística ha publicat avui la dada avançada de l'IPC del febrer. La notícia és que la inflació es manté en el 2,3% interanual, és la mateixa taxa que va registrar el gener. Els preus s'han estabilitzat per la caiguda del cost de la llum, que ha compensat l'increment de combustibles, la restauració i els aliments.
La dada de febrer trenca amb la ratxa de 3 caigudes consecutives que la inflació registrava des del mes de novembre. Des d'aleshores, l'índex ha retrocedit 8 dècimes i ha passat del 3,1% al 2,3% actual. La part negativa de l'estadística és la inflació subjacent, sense energia ni aliments frescos, que ha pujat una dècima al mes de febrer fins a arribar al 2,7% interanual, la taxa més alta registrada des de desembre del 2024. Així tot, es tracta d'una xifra provisional i haurem d'esperar dia 13 de març per saber-ne la definitiva.
Atenció a aquesta notícia que hem conegut fa uns minuts. S'ha detectat un cas humà de pesta porcina a Lleida. Ho acaba de confirmar la Generalitat Catalana, que a la vegada afirma que la persona afectada es troba perfectament.
Aquest és el quart cas d'aquesta malaltia notificat a Espanya des de l'any 2009. La Generalitat també ha volgut deixar clar que aquest cas no té res a veure amb la pesta porcina africana, ja que es tracta d'un altre virus. Tot i això, els experts estan avaluant la situació.
I ho dèiem en titulars, la Casa del Rei avisa Joan Carles I que si vol tornar a Espanya ha de tornar a fixar la seva residència fiscal a l'estat espanyol. Considera que és el requisit necessari per salvaguardar la imatge de la corona. Aquesta reacció arriba després del debat públic sobre un possible retorn del monarca emèrit a Espanya arran de la desclassificació dels documents del 23F.
Han estat les mateixes fonts de la Zarzuela les que han explicat que si el rei Joan Carles volgués tornar des d'Abu Dhabi, on viu des de l'any 2020, no hi posarien cap objecció, però sí que adverteixen que primer hauria de recuperar la residència fiscal a l'estat per poder tributar al país. La Casa del Rei entén que s'ha de fer d'aquesta manera per salvaguardar la imatge de la corona i evitar crítiques i especulacions. Recordem que el març del 2020, el fill de Joan Carles, el rei Felip VI, va deixar el rei emèrit sense l'assignació que percebia com a membre de la família reial.
I el govern espanyol ha reconegut l'escriptor i excapellà i vicenc Antoni Roig Rosselló per la seva trajectòria en defensa de la igualtat i els drets del col·lectiu LGTBI+. Roig, que va ser expulsat de l'ordre dels carmelites descalços l'any 1976 per haver escrit la novel·la Todos los parques no son un paraíso, ha estat homenatjat avui migdia a Fuerteventura arran de la declaració d'una antiga presó específica per homosexuals durant el franquisme com a lloc Memòria Democràtica.
El Ministeri de Memòria Democràtica ha volgut retre aquest homenatge a Roig i a 8 persones més que patiren la repressió entre ells alguns expresos de la colònia agrícola penitenciària de Tefía, a Fuerteventura, un recinte on el franquisme va recloure centenars de persones durant els anys 50 i 60, emparant-se en la llei de vagos i maleantes per sotmetre'ls a treballs forçats i a teràpies suposadament restablidores d'una suposada heterosexualitat. Nascut el 1939, Rosselló fa anys que viu a València, però es retorna sovint a Eivissa. Actualment, el premi que concedeix anualment l'entitat Pitiusa Sa Clau de Sarmari du el seu nom. La seva novel·la, Todos los parques no son un paraíso, va tenir als 70 una gran repercussió perquè retratava el dilema intern d'un capellà que es debatia entre el manteniment de la fe i el desig pels altres homes.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat que Brussel·les començarà a aplicar de manera provisional l'acord comercial amb els països del Mercosur.
El pacte entrarà en vigor de manera parcial després que l'Argentina i l'Uruguai l'hagin ratificat. Hem de recordar que el Parlament Europeu va votar a favor de remetre el polèmic acord a la justícia perquè revisés si és compatible amb els tractats comunitaris.
Provisional application is, by its nature, provisional.
L'aplicació provisional és per naturalesa provisional, ha subratllat von der Leyen en una breu declaració institucional sense admetre preguntes. No ha aclarit la data exacta en què preveu la seva entrada en vigor, però ha afegit que l'acord només podrà considerar-se plenament conclòs una vegada que el Parlament Europeu hagi donat el seu consentiment.
El Pakistan declara la guerra oberta a l'Afganistan després de diversos combats a la frontera.
El govern pakistanès informa que ha bombardejat Kabul i, de moment, la capital afganesa no registra dany, però els darrers combats deixen 75 soldats pakistanesos i 133 talibans morts.
Avui parlem d'una nova guerra dins Vox. El president de la formació a Múrcia, José Ángelo Antelo, rebutja dimitir i qüestiona la gestió de la direcció nacional, confirma que mantindrà l'acte de diputat autonòmic i diu que complirà amb els acords pressupostaris pactats amb el PP.
A mí lo que me produce esto de verdad es tristeza, ¿no? Tristeza porque un vehículo que podía ayudar a España a mejorar las cosas, pues parece que a día de hoy no tiene los mejores conductores.
L'excap de premsa d'Amazon reconeix davant la jutgessa que no sabia on era l'expresident l'hora baixa de la Dana.
Maite Gómez ha declarat avui en qualitat de testimoni per conèixer detalls sobre el seu viatge amb Amazons fins al CECOPI.
Així arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Ja han acabat els controls per censar els residents de l'antiga presó de Palma, un espai que Cort vol desallotjar el més aviat possible. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. 206 persones viuen a les instal·lacions i 60 ho fan a l'antiga residència de funcionaris. El cens també ha desvetllat que el 70% de les persones provenen del Marroc i Algèria, el 15% són espanyols i la resta de Llatinoamèrica.
Soia posa en marxa avui la zona de baixes emissions, serà a partir de les 11 del vespre.
A partir d'ara només podran circular i estacionar lliurement pel centre històric els residents, els vehicles elèctrics i els de mobilitat personal, i també els veïnats d'Escorca, Fornalutx i Deià.
El Consell Insular ha presentat els actes del 8M.
La campanya d'enguany amb un programa d'activitats des de demà fins al 19 de març reivindica el valor dels gestos quotidians de les dones que sostenen la societat.
Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Marc Riutort. Bon dia.
Què tal? Bon dia. En aquesta hora estaven en circulació fluida per l'illa. Únicament a registre naturals puntuals a l'M20, a la via de cintura. El seu pas per Sant Fustret i també l'enllaç d'incorporació de la M13 cap a l'M20. També la M1110 de la carretera de Vallès-Mosa, el trànsit és equivalent, en retencions cap a l'esquerra de Palma. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Marc. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donant una mà a Abaimar.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, L'or de l'emprendada. L'ombra de la figuera. Quatre illes. Una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Podem, en titulars, ja han acabat els controls per censar els residents de l'antiga presó de Palma, un espai que Cort vol desallotjar el més aviat possible. 206 persones viuen a les instal·lacions. El cens també ha desvetllat que el 70% de les persones provenen del Marroc i Algèria, el 15% són espanyols i la resta de Llatinoamèrica. S'estima que més del 60% es troben en situació irregular. Avui el consistori comença a notificar el termini de 5 dies perquè abandonin l'edifici i tindran 4 dies hàbils per fer-ho de forma voluntària.
Segons aquest cens, a més del 206 residents de l'antiga presó, n'hi ha 60 més que viuen a l'antiga residència de funcionaris, tot i que Cort afirma que la vida d'aquests darrers no corre perill per risc d'incendi. A l'espera de creuar les dades amb la Policia Nacional, hi ha un 70% de marroquins i algerians, un 15% d'espanyols i la resta, com d'ells, són llatinoamericans de països com Colòmbia. Javier Bonet és el primer tinent de batlle de l'Ajuntament de Palma.
En esta junta de seguridad que hemos tenido hemos podido dar traslado de forma oficial del censo que ya tenemos hecho después de 3 días en los que ha habido control de accesos por parte de policía. Ha dado un censo de 206 personas. De estas 206 personas hay que tener en cuenta que son las que residen en la antigua prisión. Después tenemos otra parte que no tiene comunicación entre ellas, que es la parte de las antiguas residencias de funcionarios, que tiene más o menos 60 personas.
A la Junta de Govern d'avui migdia, Cort ha aprovat iniciar el procés de recuperació de la possessió de l'antiga presó i a partir d'aquí s'establiran els terminis legals. Javier Bonet afirma que avui matí, després de la reunió de seguretat, han demanat a la delegació del Govern central suport al control d'accessos de la presó.
Y lo que hemos hecho ahora es solicitarle a la delegación de gobierno que necesitamos apoyo en este control de accesos, que no sabemos el tiempo que va a durar, porque una vez nosotros iniciemos los trámites, hasta que no haya un desalojo del todo y se proceda al tapiado de la zona de la antigua prisión, no podremos terminar con ese control de accesos.
L'Ajuntament ha explicat que ja s'ha posat en contacte amb el govern, el Consell de Mallorca, el Bisbat i ONGs per oferir-los una alternativa d'allotjament, però de moment ningú no ho ha acceptat.
Una identificació clau ha dit avui el president de l'IMAS per determinar qui pot rebre ajuda des de l'entitat.
I serà en funció dels recursos disponibles sempre que abandonin el recinte de manera voluntària, recorda Guillermo Sánchez, qui ha remarcat que alguns dels ocupants ja tenen expedient obert amb l'entitat i reben acompanyament i serveis mèdics.
Y por tanto, en el momento en el que tengamos ya pues hecho ese mapeo de las personas que son moradores en la cárcel, pues veremos la magnitud y por tanto veremos los recursos de los que disponemos cada administración pública pues para poder dar solución a los diferentes perfiles que moran ahí, siempre dentro de la voluntariedad. En el IMAS no somos hoteles, sino que exigimos, digamos, que los usuarios de la red pública de inclusión social pues tienen que hacer un itinerario tanto formativo como de integración social.
L'IMAS manté visites de manera permanent en les persones que viuen a les instal·lacions de l'antic centre penitenciari, una tasca que també fa l'Ajuntament, segons ha explicat avui matí als micròfons d'IV3 Ràdio el tinent de Batlle de Palma, Javi Bonet.
Canviem de qüestió. Soia posarà en marxa a les 11 del vespre la zona de baixes emissions. A partir d'ara només podran circular i estacionar lliurement pel centre històric els residents, els vehicles elèctrics i també de mobilitat personal, així com els veïnats d'Escorca, Fornalutx i Deià. Tots els vehicles que no compleixin els requisits d'accés hauran de sol·licitar un permís per poder accedir-hi.
El primer tinent de Batlle de l'Ajuntament de Sóller, Carlos Dardé, assegura que han aplicat aquesta mesura per pacificar la zona centre i minvar la circulació de vehicles durant la temporada turística. Per aquest motiu han habilitat 5 aparcaments dissuasius als afores del municipi, a més de reconvertir la zona blava en verda perquè els residents puguin aparcar-hi.
Els darrers anys hem viscut molt de problemes al nostre municipi perquè la temporada cada vegada s'allarga més. I bé, després de la pandèmia ha anat amb augment la quantitat de vehicle de trànsit rodat que tenim. Això fa que entre la circulació i la quantitat de gent que tenim al nostre municipi no ens ha quedat més remei que cercar les mesures per intentar pacificar la zona centre.
L'ordenança municipal que regula aquesta zona de baixes emissions preveu fins a 28 excepcions per poder accedir-hi. Això sí, sempre s'ha de sol·licitar permís abans o fins 5 dies després d'entrar-hi. Aquesta autorització es pot tramitar de manera telemàtica al web de l'Ajuntament o presencialment a les oficines municipals. Dardé en posa un exemple.
Per dir, he anat cercant una persona major que viu en aquest carrer i jo soc d'un municipi de Basclà, per exemple, no? I queda totalment justificat. És a dir, no s'han anat a cercar pegues.
El primer tinent de Batlia explica que de moment s'obri un període de prova per veure com funciona aquesta mesura, tot i que no especifica el termini. En el cas d'haver d'introduir canvis en el funcionament de la zona de baixes emissions, l'ordenança permet introduir modificacions de manera ràpida amb un decret de Batlia.
A tot això, avui, quan han passat 3 anys d'una de les pitjors borrasques que recorden a l'illa Juliet, que va arrasar una massa forestal de prop de 1,4 milions d'arbres, hem sabut que s'ha pogut retirar més d'un 20% de les més de 2.000 hectàrees on la ventada i la neu va impactar més fort.
Es van haver de tancar carreteres, sobretot a Sollo, Pollença, Caimari i Lluc. I en els dies més actius del temporal, el servei d'emergències 1-2 va atendre centenars d'incidències per arbres caiguts, 147 més dia 1 de març. Aquesta intervenció que s'ha fet des d'aquell dia contribueix a disminuir el risc d'incendi forestal. Ara bé, segons ha reconegut el gerent de l'Ibanat, Tomeu Llobrés, en una entrevista a l'Informatiu Matí, queden zones on no podran accedir.
Ara bé, hem de pensar que no hem pogut arribar per tot, és a dir, no podem arribar en els cacorcuis de les muntanyes de manera segura. I a més, a part, tampoc d'allà no se pot evacuar segons quin tipus de trons. Però una vegada ja ha passat aquests 3 anys, el combustible ja no és el mateix, ja no té aquella perillositat que tenia en el primer any.
2:40, l'Ajuntament d'Andratx haurà de destinar 5,5 milions d'euros a la demolició de l'urbanització il·legal de Montport.
El ple del consistori va aprovar ahir una modificació de crèdit per complir la sentència judicial i tancar aquest cas que s'arrossega des de fa 2 dècades. Estefania Gonzalvo n'és la baldassa.
És una despesa molt important. És cert que ens agradaria que aquests 2 mesos es destinessin com l'altra incorporació que se destinen a millora d'infraestructures del municipi, a millores d'edificis municipals, de carrer, a l'adquisició de pàrquing, de terrenys per pàrquing, però també tenim l'obligació legal de fer un compliment d'una sentència que obliga l'Ajuntament d'Andratx a dur endavant aquesta demolició.
I a Felanitx, la reforma de l'auditori inclourà una sala d'assaig per a la banda, un escenari a l'aire lliure i un espai d'assaig teatral. El nou centre elimina per complet les barreres arquitectòniques i ofereix un pati de butaques per a 366 persones.
L'Ajuntament ha presentat el projecte de reforma i ampliació de l'auditori, una actuació que representa una fita històrica per al municipi i transforma l'actual infraestructura decadent en un centre cultural d'avantguarda, accessible i altament eficient. El projecte preveu una transformació integral de l'edifici que passarà del 750 metres quadrats actuals a més de 1.000. Jaume Montserrat és el regidor d'Urbanisme.
És una obra important, són quasi 1.100 metres quadrats que afectaran en aquell nou auditori, amb premisses com un 100% d'accessibilitat, aconseguir una acústica per tots els diferents àmbits que sigui bona, una funcionalitat tècnica per diferents usos i evidentment, a recuperar un espai per tot l'àmbit cultural i per tot l'Unitx és molt important.
I el sindicat Estella ha denunciat l'agressió a un professor de l'Institut d'Alcúdia per part d'un alumne al qual havia amonestat.
L'alumne es va dirigir al lloc on el docent feia classe, el va agredir i també va llançar pedres al seu vehicle. Els sindicats educatius han condemnat l'agressió, que consideren inadmissible, i han denunciat l'augment de les agressions verbals i físiques que pateixen els professors. De fet, des de maig de l'any passat, 39 docents de les Balears han notificat formalment haver patit agressions. Carles Cabrera, portaveu d'Estell, i Víctor Villatoro, president d'AMPE.
En el protocol de notificacions d'ençà de maig de 2025 fins a gener de 2026, ja s'han notificat 39 agressions a docents i nosaltres, l'Estei forma part d'una confederació que es existeix, en què ja se constatava per part dels docents un augment de les agressions envers el professorat.
Aquest tipus de fets són inadmissibles a l'escola pública i no haurien d'ocórrer. I, d'altra banda, des del servei del defensor del professor, que és un servei que tenim a disposició del professorat, ja varen detectar enguany un augment dels contactes cap a aquest tipus de servei, on detectaven que les faltes de respecte s'havien incrementat.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
La igualtat no és una concessió, sinó un pilar fonamental de la llibertat individual i de la prosperitat, econòmica.
És un fragment del manifest d'inauguració del programa d'actes per al Dia Internacional de la Dona presentat avui pel Consell Insular. La directora insular de Famílies, Anna Ferriol, ha destacat en el seu discurs la bretxa de gènere que encara existeix en xifres com la taxa d'atur femenina, un 3% superior a la masculina. La campanya d'enguany amb un programa d'activitats des de demà fins al dia 19 de març reivindica el valor dels gestos quotidians de les dones que sostenen la societat.
Avui de matí s'ha penjat la banderola a la façana del Palau del Consell i s'ha llegit el manifest. La programació cultural comença demà a les 5 de l'hora baixa amb la inauguració de l'exposició de pintura Les dones mouen el món al Centre Cultural La Misericòrdia de Palma, una mostra que reuneix obres de Soledad Jiménez Villarejo i artistes del Cercle de Belles Arts de Palma. El conseller insular de Presidència, Toni Fuster, ha explicat per què han triat el lema Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries.
Són aquests gestos ordinaris el que fan que, sumats, fan una societat més forta i més igualitària. I és precisament aquesta normalitat, el dia a dia d'una dona, el que volem reconèixer com a extraordinari.
El 8 de març a les 11:30 del matí tindrà lloc un concert de gospel en homenatge a les dones a la capella de la residència de Sant Josep. El programa també inclou activitats com la de conèixer la trajectòria de dones esportistes, una exposició fotogràfica i una taula rodona.
D'aquesta manera arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a la ràdio. Ara arriben els esports.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Arrenquem amb el Mallorca, que estrenarà nova etapa amb Martín de Michelis com a entrenador, tot i que Gustavo Siviero dirigirà l'equip aquest dissabte a Somoix contra la Reial Societat.
Així és, l'argentí Martín de Michelis serà l'encarregat de dirigir l'equip vermell a partir dels pròxims dies, després de l'acord assolit amb el club. Tot i això, de Michelis encara no s'asseurà a la banqueta, que cada setmana, en el partit d'aquest dissabte, serà Gustavo Siviero qui dirigirà l'equip de manera provisional contra la Reial Societat. Precisament, Siviero ha comparegut avui en roda de premsa, on ha analitzat l'actualitat del conjunt mallorquinista i el pròxim compromís de Lliga. El primer que ha fet és assegurar que com a home del club s'ha pres aquest repte amb la màxima responsabilitat.
Con la máxima responsabilidad, soy un hombre de club, quiero lo mejor para el club. He trabajado como, o hemos trabajado como creíamos que teníamos que hacerlo para ganar el partido, que es lo que necesitamos. Ha sido muy poco el tiempo que hemos estado trabajando como para hacer demasiados cambios. Sí, hemos incidido en algunas cuestiones que creemos que son importantes, pero yo creo que la intención de todos, partiendo de los jugadores, es competir a la altura del compromiso. Yo creo que lo vamos a hacer muy bien.
Siviero ha assegurat que ha parlat amb el nou entrenador del Mallorca, de Michelis, i que demà intentarà que es vegi un Mallorca diferent.
En cuanto a la imagen, es muy difícil hacer una revolución en 3 días. Pero sí, algunos matices vamos a intentar aplicar. Y en cuanto a la plantilla, me preguntabas cómo los he encontrado bien a los chicos. Muy receptivos, muy colaborativos, por la labor de lo que necesita el momento y lo que es necesario para afrontar esto que actualmente estamos viviendo.
Hassan i Kumbula no han entrat en la convocatòria per lesió. Per altra banda, la Reial Societat arribarà a Somoix amb diverses baixes importants per al partit contra el Mallorca. El conjunt donostiarra no podrà comptar amb Aigen Muñoz ni Álvaro Odriozola, tots lesionats, mentre que Brais Méndez tampoc estarà disponible per acumulació de targetes. En canvi, l'entrenador Pellegrino Matarazzo recupera 2 efectius de cara en aquest duel. Suzic i Barrenechea tornen a la convocatòria i podrien tenir minuts en el partit. La Reial Societat afronta el compromís després d'haver empatat a 3 gols la jornada passada contra l'Oviedo. El seu entrenador, Pellegrino Matarazzo, ha assegurat avui migdia en roda de premsa que és complicat preveure quin Mallorca es trobaran després del canvi d'entrenador. Ho ha analitzat Gustavo Siviero.
Es buena noticia que el entrenador rival no sepa por dónde vamos a ir. Intentaremos sorprenderlo. utilizando de la mejor manera las armas de las que dispone el equipo, que son muy variadas y yo creo que pueden ser muy efectivas, y ojalá podamos sacar el partido adelante, que es lo que queremos.
Un Gustavo Civiero que afronta aquest repte amb la màxima il·lusió i que aquest dia ha parlat amb el destituït Jagoba Arrasate.
Bueno, una enorme ilusión, tratar de vivir y disfrutar el momento, aprovecharlo, y está claro que para cualquier entrenador el hecho de tener la posibilidad, aunque sea un partido en primera división, es un hecho para disfrutarlo y para destacarlo también. Claro que sí, que hemos hablado con Jagoba, siempre ha tenido con nosotros un trato exquisito con la gente de la casa. Sí, bueno, hablamos de muchísimas cuestiones, pero sobre todo saber cómo estaba y ponernos a su disposición para lo que considere, nada más.
El Mallorca Real Societat el podreu viure demà aquí a partir de les 4 a la sintonia d'IV3 Ràdio.
El sorteig dels vuitens de final de la Lliga de Campions ha deixat diferents duels de gran nivell entre equips espanyols i anglesos.
Un dels enfrontaments més destacats tornarà a ser el que protagonitzaran el Real Madrid i el Manchester City, que es veuran les cares una vegada més en aquesta competició. El primer partit es disputarà al Santiago Bernabéu, mentre que la tornada es jugarà a Manchester. Per altra banda, el Barça també tindrà rival anglès. El conjunt blaugrana s'enfrontarà al Newcastle amb el partit d'anada a Anglaterra i la tornada a l'Estadi Olímpic de Barcelona. El tercer duel entre equips de la Lliga i de la Premier en aquesta ronda el protagonitzaran Atlético de Madrid i Tottenham. L'eliminatòria començarà al Metropolitan i es decidirà a Londres.
La UD Eivissa rebrà aquest diumenge a les 12 del migdia al Tarassona en un nou partit de Lliga.
El conjunt pitius afronta el duel amb l'objectiu de sumar 3 punts davant la seva afició i continuar competint per ficar-se a la zona alta d'aquesta classificació. En la prèvia del partit ha parlat l'entrenador de l'equip, Miguel Álvarez, que ha destacat la importància de fer-se forts a casa davant d'un rival que arriba disposat a posar les coses muy complicadas.
Me gusta mucho eso, lo de nos emocionamos porque es en plural y es verdad que todos tenemos una gana de tirar para arriba. Es chulo porque veo hasta vosotros cuando venís que se nota que queréis que esto funcione, y la afición, los jugadores, el cuerpo técnico, estamos todos a una que queremos que esto siga para arriba. Pues habrá una igualdad tremenda, y lo que hablamos siempre de los detalles son los que van a decidir el partido. Nosotros aquí nos sentimos potentes, somos potentes, los chavales lo saben, y vamos a intentar pues eso, hacer un otro muy buen partido, sacar el partido adelante para pensar más en después en el que nos toque fuera, como hemos estado hablando anteriormente.
L'Illes Balears Palma Futsal afronta demà un dels desplaçaments més exigents de la temporada.
El conjunt mallorquí visitarà a les 6 de l'hora baixa la pista del Pozo Múrcia, actual líder de la Lliga. L'equip dirigit per Antonio Vadillo arriba al partit amb gairebé tota la plantilla disponible. L'única baixa és la del porter Luan Müller, que continua recuperant-se d'unes molèsties físiques que arrossega de fa setmanes. Escoltam el jugador de l'equip balear, Piqueras.
Que va a ser un partido muy difícil, que si van primero después de tantas jornadas, pues porque están haciendo un gran año y tienen mucha plantilla para ello, pero también sabiendo que tenemos plantilla para competirle y que si estamos concentrados, pues seguro que será un partido difícil, pero que en el que podamos conseguir los 3 puntos. Creo que también nos sirve de motivación ir al campo del líder. Creo que todo el mundo quiere jugar estos partidos, que es un partido muy bonito, y creo que si hacemos las cosas bien, como te he dicho, tenemos potencial para poder ganarle al Pozo.
El Palma intentarà sumar un bon resultat contra un rival directe i en una pista sempre complicada, en un duel que promet molta intensitat entre els equips més destacats de la competició. Un duel que el podreu seguir per IV3 Ràdio.
El El Connecta Balear-Manacor jugarà demà a la semifinal de la Copa del Rei de voleibol.
I ho farà després d'imposar-se amb autoritat al Leganés per 3-7-0. Als quarts de final, l'equip dirigit per Alexis González va mostrar un gran nivell, va dominar el partit des de l'inici, va aconseguir el pas i a la penúltima ronda del torneig sense cedir cap set. A les semifinals, el conjunt manacorí s'enfrontarà al Guaguas, en el que serà una reedició de la final de la Copa del Rei de l'any passat, un duel d'alt nivell entre dos dels equips més potents del voleibol estatal. És Rubén Lorente, jugador de l'equip manacorí.
Muy contento porque creo que el equipo al completo ha hecho un partidazo, todo el mundo está súper enfocado, se ha ejecutado muy muy bien todo lo que se ya ha planteado y la verdad que muy feliz por el grupo entero porque creo que nos merecemos del trabajo que llevamos y nada, ya pensando en el sábado que lo pillamos con muchas ganas.
El Connecta Balear-Manacor intentarà ara superar el vigent campió i tornar a lluitar pel títol amb l'objectiu de repetir presència a la gran final de la competició. Per altra banda, la Barca Menorca ja és camí de Socuellamos, el líder de la Superliga, juga demà a partir de les 6 contra el Quiele de Chema Rodríguez. L'expedició menorquina s'ha desplaçat amb els dubtes de Laura Pasqua i Camila Iruela, les dues màximes anotadores amb problemes a un colze i a l'esquena. Tot apunta que Sofia Neves jugarà per 4. La Barca es trobarà un rival molt necessitat que juga la permanència les tres darreres jornades de Lliga regular.
El Gran Premi de Tailàndia ja ha donat el tret de sortida a la nova temporada del Mundial de Motociclisme.
A MotoGP, el mallorquí Joan Mir ha començat el Gran Premi de Tailàndia amb la 12a posició en la primera jornada d'entrenaments. El pilot d'Honda no ha pogut assegurar el passi directe a la Q2 després d'una sessió molt ajustada. A la categoria de Moto2, el mallorquí Izan Guevara ha començat el curs amb bones sensacions. El pilot palmassà ha signat la tercera millor marca en la primera jornada d'entrenaments lliures en una sessió condicionada per la pluja. És Izan Guevara.
Mañana tendremos un simulacro de carrera que va a ser muy importante para ver nuestras sensaciones de cara a la carrera del domingo, pero la verdad que hoy salgo muy contento, me voy a dormir bastante contento, a seguir puliendo los detalles, y que verá que nos falta un poquito el T3, pero bueno, intentaremos mejorarlo de cara a mañana.
Són les paraules d'Izan Guevara.
Gràcies, Juanga. Fins aquí els esports, una pausa i la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sonen els pianos i és moment de repassar la cartellera que arriba Sandra amb propostes clàssiques, sagues interminables i més d'una sorpresa.
Sí, com la primera proposta, Sorry Baby, que és, podríem dir, la joia de les novetats d'aquesta setmana.
És duro, no? Seguir aquí.
És duro en cualquier lado.
Un imprescindible si vos agrada el cinema independent. Eva Víctor dirigeix, guionitza i protagonitza la seva primera pel·lícula, una història on una professora intenta refer la vida després d'una agressió en el que qualifiquen d'un debut d'allò més prometedor.
Hola, Sidney. Adivina quién soy.
I quan ja portem 7 pel·lícules d'una mateixa saga, podríem dir ja parlar d'un gènere en ell mateix. Això és el que passa amb Scream, que torna, asseguren, amb més sang, més humor i més terror que mai. Ho fan, a més, recuperant la protagonista, Neve Campbell, disposada a passar tot tipus de canúcies, i amb el guionista Kevin Williamson, que ho va crear tot plegat fa 30 anys com a director. Els fans de Scream i Do estan d'enhorabona.
Todo el mundo está siendo gestionado por inteligencias artificiales y estamos empezando a sufrir las consecuencias.
I està clar que la intel·ligència artificial ens inquieta, cada vegada són més les propostes. Aquesta setmana ens arriben dues, la francesa La Residència i Idília. És l'òpera prima del germà Sepúlveda, que seran avui a la projecció del Cine Arcet del Fan. La història de ciència-ficció intimista, que varen poder veure ja a l'Atlàntida, té el suport d'IB3 i arriba a la pantalla gran carregada de premis del Madrid Indie Film Festival.
He pasado 19 años en el presidio. Me llamo Jean Valjean.
Los Miserables, l'origen, és una producció francesa protagonitzada per un extraordinari Grégory Gradebois i se centra en les 150 primeres pàgines de l'obra de Víctor Hugo. Imprescindible si vos han agradat les adaptacions fetes fins ara d'aquest clàssic de la literatura. I veure èpic serà el que més a prop estarem mai de veure un concert d'Elvis Presley. El director Baz Luhrmann va fer Moulin Rouge, Romeo i Julieta, El Gran Gatsby, ja ens va oferir a Elvis un biòpic fascinant i ara ens proposa un documental, asseguren que és espectacular perquè està ple d'imatges mai vistes fins ara. Res, i aquestes són algunes de les propostes. Hi ha més estrenes, i ja sabem la cartellera que es manté i on sempre hi trobarem coses interessants, ara.
I ens queda temps, Sandra, per una proposta per aquest cap de setmana.
Sí, comencem, és el Teatre dels Bords de Ciutadella, on diumenge, coincidint amb el Dia de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca organitza un concert amb peces de Rachmaninov, de Dvorak, i amb el pianista Kiev Portella i l'orquestra Acadèmia 1830. Serà a partir de les 8.
Arribat a les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 27 de febrer. Els agents de la propietat immobiliària pronostiquen que els preus dels pisos i cases a les Balears continuaran en alça aquest 2026. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia, i és que l'escenari a les Balears es manté poca oferta i molta demanda, un fet que el venedor aprofita, segons explica Luis Alberto Fabra, catedràtic de la Universitat de Saragossa. Aquest expert en habitatge ha estat l'encarregat de presentar avui l'informe del quart trimestre del mercat immobiliari que elabora el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària.
Es aprovecha la circunstancia. Claro, ¿qué vemos en el precio de oferta? Entonces, intenta sacar el máximo posible. Y si el precio de oferta sube, ¿qué va a pasar con los precios de cierre? Que no pueden bajar. Van a seguir subiendo. Es decir, en 2026 van a seguir subiendo los precios de la vivienda. Sin duda. Porque los fundamentales no cambian de un día para otro.
Pel que fa a la compra d'habitatges per part d'estrangers, Fabra indica que una de cada tres cases ha estat adquirida per estrangers en el darrer trimestre de 2025.
Finalitzat el cens de l'antiga presó de Palma, 206 persones viuen a la cel·la, 60 ho fan a l'antiga residència de funcionaris.
Segons Cort, el cens també ha revelat que el 70% de les persones provenen del Marroc i d'Algèria, el 15% són d'espanyols i la resta de Llatinoamèrica. S'estima que més del 60% es troben en situació irregular. Avui el consistori comença a notificar el termini de 5 dies perquè abandoni l'edifici i tindran 4 dies hàbils per fer-ho de manera voluntària. Javier Bonet és el primer tinent de baldia de l'Ajuntament de Palma.
En esta junta de seguridad que hemos tenido hemos podido dar traslado de forma oficial del censo que ya tenemos hecho después de 3 días en los que ha habido control de accesos por parte de policía. Ha dado un censo de 206 personas. De estas 206 personas hay que tener en cuenta que son las que residen en la antigua prisión. Después tenemos otra parte que no tiene comunicación entre ellas, que es la parte de las antiguas residencias de funcionarios, que tiene más o menos 60 personas.
Els titulars avui se centren també en la recerca de la tercera embarcació amb persones migrants desapareguda a la mar entre Algèria i les Balears.
Les altres dues barques han estat interceptades per efectius de la Marina algeriana, segons informa la delegació del govern espanyol, que no disposa de més dades sobre la localització. L'ONG Caminando Fronteras havia denunciat la desaparició de 80 persones, entre els quals hi ha 10 dones i 2 nadons. No se sap, però, quantes viatgen en aquesta tercera embarcació perduda.
Les navilieres i les autoritats pacten una retallada de creueristes a Palma.
Segons el nou acord signat fins al 2031 entre el govern, l'Ajuntament de Palma i les companyies, a partir de l'any que ve podran desembarcar a ciutat en temporada alta un màxim de 7.500 creueristes al dia, en el còmput setmanal, quan el darrer acord eren un total de 8.500. Són el conseller de Turisme, Jaume Boussà, i el president de la patronal dels creuers CLIA, Alfredo Serrano.
Veurem en el 29 que passa i com està, no? Jo crec que aquest marge de 3 anys és suficient perquè visualitzem entre tots si l'activitat de creuers, pues, volem tornar als 8.500 o la mantenim en 7.500, no?
Hoy los buques están en condiciones de producir prácticamente todo el agua que consumen. En el puerto de Palma, el abastecimiento de agua por persona se ha reducido en más de un 40% respecto a 2019.